Més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts i nosaltres encetem ja aquesta segona hora de programa, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió, i amb molt de temes que compartim amb vosaltres en aquestes dues hores que ens queden encara per davant. Compartim en aquests moments la situació del temps en directe, que sempre és un tema que ens preocupa, sobretot perquè si fem un cop d'ull al cel, vos podem dir que avui, dia de calma, tindrem una jornada tranquil·la, molt de sol, algun núvol ocasional, però serà prim i lleuger. En aquest cas, les temperatures tampoc canvien molt. Una lleugera pujada, si cal. Avui no m'ha hagut de m'estar xiqueta al manco, no durant tot el temps.
No, però a primera hora sí, perquè a les 6 des de matí teníem 10 graus de temperatura, Marta, bon dia de nou, tot i que, evidentment, no se notarà per tot aquesta temperatura suau que tindrem avui. Les màximes, ja ho podeu veure els telespectadors de la televisió, tindrem entre 21 i 24 graus de temperatura arreu de l'arxipèlag, unes temperatures suaus, poc comuns per aquestes dates. Ja estem a dia 11 de l'11 de 2025 i encara fa una mica de caloreta, ja ha sortit el sol i ja mos han hagut de destapar una mica. Tindrem també vent fluix de llebeig i, Marta, d'aquí una estona ampliarem tota aquesta informació, perquè aquesta setmana no només volen saber què passa aquests dies i el cap de setmana, tenim un esdeveniment important que és el dijous bo i volen saber què passarà aquest dia. I
podem
això
fer spoiler, el manco una micona respecte al dijous
bo. Sí, sembla que no anirem molt a pas en el dijous bo.
L'hauran surts, eh? L'hauran surts.
Però anava a dir que tindrem en Albert Arder d'aquí uns minuts, que mos ampliarà tota aquesta informació, mos explicarà una miqueta com està evolucionant tot això, mos durà els seus gràfics, aquests a vegades difícils d'entendre, i mos explicarà una miqueta que mos espera per aquests propers dies, Marta.
Un apunt important, ho hem comentat a la nostra tertúlia, però ho recordem ara perquè estem pendents també, el propietari del Medusa Beach, recordeu, el local de Platja de Palma, que el maig de 2024 es va esfondrar, causant la mort de 4 persones i deixant 14 ferits, declara avui, fa just mitja hora que estava citat, a les 9 i mitja, el jutjat d'instrucció número 9 de Palma, una declaració en qualitat d'investigat que, com dèiem, té llocs en aquest moment i de la qual esperam tenir també una valoració al respecte.
Sí, i hem de dir que diverses vegades han citat en aquest home, aquest senyor, davant del jutge, però la vista s'ha anat ajornat fins a avui dimarts, dia 11, quan es preveu que, ja poden dir que s'està duent a terme aquesta declaració. Inicialment es va fixar en dia data de 26 de març i després es va anar posposant el juny i encara ara no s'havia produït, s'havia anat suspenent i posposant. El responsable del Medusa Beach, qui roman en llibertat amb mesures cautelars, se li imputen 4 delictes d'homicidi i 6 de lesions, tots per imprudència greu.
10 i 7 minuts, estem pendents també de la situació d'un col·lectiu, el dels treballadors d'helicòpters de rescat, emergències sanitàries, extinció d'incendis i salvament marítim, perquè han convocat per demà una concentració davant del Consell del Congrés dels Diputats.
Sí, així és, reclamen condicions laborals dignes, mentre mantenen també una vaga a tot Espanya, demanen una taula de negociació real que desbloquegi el conflicte que tenen en les seves empreses i que es garanteixi uns serveis d'emergència aèris segurs, estables i també de qualitat.
En parlem amb José Moya, secretari de Lluita contra Incendis del Sindicat Lliure de Treballadors Aeris. Aquí ja podem saludar Enrique Durán, perdoneu-me, del mateix sindicat. Corregim aquesta dada en concret. Enrique, bon dia, benvingut. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Enrique, ustedes denuncian que el conveni i la normativa aeronàutica estan de moment obsolets i que no se corresponen amb la realitat d'avui en dia. ¿Mos podria posar un exemple?
Pues un ejemplo de lo que es la normativa que tenemos aeronáutica es que esta normativa, por ejemplo, permite a día de hoy trabajar hasta 23 días seguidos sin descanso semanal. Es decir, podríamos estar de guardia 12 horas seguidas en presencia física en nuestras bases de trabajo durante 23 días seguidos. Y luego, bueno, normativa laboral que no está mejorando estos últimos años y que no se nos aplica, como es la desconexión digital, que las empresas que nuestros pocos días libres al mes sigamos conectados a la empresa para cualquier tipo de incidencia.
Enrique, 23 dies consecutius de feina. Crec que en Enrique ara ha deixat de sentir-nos, d'escoltar-nos. Enrique, mos escoltes? Confirmant que sí, que mos...
Sí, perfectament.
Disculpa, crec que en un moment determinat hem perdut la connexió, però te deia, no, 23 dies consecutius sense descans, molta de feina, i te vull demanar com pot ser això, si dus un helicòpter, perquè no és fer feina d'assegut i mirar un ordinador, no és fer feina d'oficina, perquè mos entenguem. És una feina molt més complicada i molt més arriscada. Feis feina segurs amb 23 dies sense descans?
Anem a intentar recuperar la connexió telefònica amb Enrique perquè tenim problemes per veure-lo a través de les imatges, però recordem, parlam d'un col·lectiu, un col·lectiu que no és d'ara, perquè fa temps que du manifestant aquestes protestes, aquestes reivindicacions, no només pel que fa als treballadors d'helicòpters de rescat, sinó també tot l'equip que desenvolupa emergències sanitàries, totes les persones que treballen en l'extinció d'incendis. Recordem una situació que es va veure sobretot arran dels incendis ocorreguts a Espanya aquest estiu, no? Arran d'aquesta situació varen veure com a vegades havien de doblegar torns, les condicions no eren les òptimes. També comporta altres col·lectius com, per exemple, el de salvament marítim. I per aquesta raó, per demanar unes millors condicions, el que han fet és convocar per demà una concentració davant del Consell del Congrés dels Diputats. Poden recuperar en Enrique ara. Joana li feia referència en aquestes 23 jornades consecutives sense descans. I clar, li demanava que això és una feina que no és romandre una oficina. Enrique, aquí se necessita concentració, un estat físic òptim, un descans, no 23 jornades consecutives. Mos ho podria explicar, reprendre l'argument en aquest punt?
Pues, por explicarlo un poco, sí que pueden llegar las jornadas a 23 días. Y lo que tienen que hacer nuestros pilotos y nuestros técnicos de mantenimiento es intentar gestionar la fatiga. Como usted bien ha dicho, no es un trabajo fácil. Imagínese en un gran incendio como los que hemos tenido este verano, tener 10, 15 aeronaves volando en ese entorno de ese incendio, y hay que gestionar no solo tu helicóptero, hay que gestionar el contexto en el que estás trabajando y la cantidad de aeronaves que hay. Es un trabajo muy difícil y muy arriesgado, y donde la tensión es muy importante, hay muchísima tensión. Los trabajadores se ven obligados a ellos mismos gestionar su fatiga. Pero no hay una ley, una mejora en la ley que ampare o que corte estas formas de... que recorte estas formas de trabajar. Lo que nosotros pedimos es que la ley se adapte a las nuevas circunstancias y a las nuevas leyes del Ministerio de Trabajo y que mejore nuestras condiciones de trabajo. Tenga en cuenta, por ejemplo, en los grandes incendios los mecánicos se han visto obligados a hacer todo el mantenimiento de los helicópteros de noche. Es decir, dar servicio para que el helicóptero esté operativo durante el día y trabajar de noche. Es decir, no son las condiciones más óptimas para el trabajo que desarrollamos de emergencias.
I després passa una altra cosa, Enrique. Si de normal o en molt de casos hi ha falta o manca de personal, en el vostre sector també falten pilots. Ningú vol fer la vostra feina. És complicat ser pilot i per això hi ha aquesta manca de pilots. Per què falten tant de pilots?
Pues lo primero es decirle que en España hay suficientes licencias de piloto posiblemente para hacer el trabajo que se hace en mejores condiciones. Pero debido a estas malas condiciones, muchísimos compañeros huyen del país. Desgraciadamente, en Oriente Medio, África, Europa se está pagando y hay mejores condiciones laborales que aquí y huyen. Les puedo poner un ejemplo de un compañero cercano que para poder tener su una custodia compartida con sus hijos y poderle presentar a un juez unas programaciones estables, se ha tenido que ir a Arabia Saudí y un juez le ha concedido su custodia compartida y aquí no se la daba, estando trabajando aquí en España, porque no tenía unas programaciones estables. Es que es todo unido, porque como les decía, nos dan las programaciones con 5 días de antelación antes de finalizar el mes. Es decir, ahora el 25 de noviembre nos darán la programación de diciembre. Con eso es imposible conciliar, y mucho menos si tienes algunas circunstancias como le acabo de contar, como puede ser un divorcio. Y todo eso se une a que no tengamos pilotos. A mayores, el adquirir talento, el que entre talento, digamos, en este sector, pues parte de la base que para un mecánico es un estudio largo. No solo con el estudio de mecánico ya entras trabajando en buenas condiciones, y para un piloto estamos hablando de entre 120.000 euros aproximadamente hacerse piloto, y eres un novato, por así decirlo. Es decir, luego no tienes una estabilidad laboral que trabajes todo el año, trabajas el verano 5 o 6 meses al año, y te encuentras que los primeros años de tu carrera profesional trabajas solo 6 meses, el resto de los otros 6 meses o tienes otra actividad o estás en el paro. Si son circunstancias que no hacen atractivo este sector a la joventut, ni tampoc a los que estamos.
Demà cita el Congrés dels Diputats. Vull recordar per què aquesta concentració és molt important, perquè el que exigireu als treballadors és l'apertura urgent d'una taula de negociació real que pugui desbloquejar el conflicte i que pugui garantir uns serveis d'emergències aèries segurs, estables i de qualitat. Quines esperances teniu, Enrique, en que aquesta concentració doni els seus fruits?
Pues, como bien han dicho ustedes, estos servicios son esenciales para la ciudadanía, son servicios de emergencia en su gran mayoría. Estas empresas trabajan para las administraciones públicas, desde autonómicas hasta gobierno central. Al ser servicios esenciales, tenemos servicios mínimos del 100%, es decir, el ciudadano puede estar tranquilo porque el servicio se presta igual, y lo único que nos da la posibilidad que tenemos es justamente esto, es o salir en los medios de comunicación y que la ciudadanía sepa que detrás de esos héroes que apagan incendios, o como dicen los periodistas, o los que van a recoger a un paciente a una carretera, pues hay una precariedad. Lo único que nos queda es esto, salir en medios de comunicación y llamar la atención de las administraciones públicas. Mañana miércoles es sesión de control del gobierno central, y la intención es eso, es vernos con... Ya tenemos cerradas algunas reuniones con grupos parlamentarios del grupo mixto, i per lo menos que haya conocimiento de lo que está pasando.
Enrique, una darrera qüestió, perquè abans feu esment o feu referència, no? Com de complicat és fer-se pilot, i dèieu també que molta de gent se'n va, el talent d'aquí se'n va a altres indrets perquè tenen més bones condicions. Sabem, per exemple, que ser metge requereix de molta de formació, però què se necessita per ser pilot? Quants anys d'estudis, d'entrenament costa arribar a ser pilot d'emergències, en aquest cas?
Pues para tener el curso de piloto de comercial de helicópteros, aproximadamente son entre 2 o 3 años de estudios, es prácticamente como si tiene la consideración de carrera universitaria, de grado universitario, y son 2 o 3 años de estudio. El problema es que sales con muy pocas horas de vuelo y sin experiencia. Tienes que hacer alguna habilitación de algún helicóptero, y normalmente empiezan a trabajar y a sumar horas en incendios. Pueden tirarse perfectamente 3, 4, 5 años hasta conseguir un puesto fijo de 12 meses trabajando, pues en un helicóptero sanitario como los que tienen ustedes ahí en Islas Baleares, y hasta ser comandante perfectamente 10 años, hasta llegar a un sueldo bien, por así decirlo, un sueldo medianamente bien, y tener salario fijo todo el año. Pues los primeros 5 años va a ser en precario, y luego, bueno, luego sí que se puede conseguir un trabajo, pero no es atractivo primeramente por eso, y luego por las condiciones que te vas a encontrar. No son las más óptimas, como les acabo de contar.
I tant de bo, no?, que s'aconsegueixi fer atractiu aquest sector, perquè se necessita, no?, se necessita de pilots i experimentats, i que tinguin unes bones condicions i unes bones condicions laborals, sobretot, perquè puguin fer feina en bones condicions, perquè en el final arrisquen la seva vida i poden posar en perill la vida d'altres si no estan descansats.
No som conscients que salven vides, Joana. I jo me vull quedar amb una cosa positiva. Jo crec que en Enrique també ho podrà subscriure, que és arran dels incendis d'aquest estiu a tot Espanya, jo crec que se va visibilitzar més, si cal, aquesta tasca d'aquests professionals, i se va també posar sobre la taula la necessitat de que necessitaven tenir uns drets, unes condicions òptimes, una millora d'aquestes condicions. Jo vull pensar que això va ser positiu dins lo dolent, el manco se va visibilitzar. Molta sort a la cita de demà al Congrés dels Diputats, que se pugui renegociar aquesta situació laboral tan delicada que pateixen. Moltíssimes gràcies, Enrique Duran. Recordem, ell és coordinador general del Sindicat Lliure de Treballadors Aeris. Moltíssimes gràcies, Enrique. Fins a la propera.
Moltíssimes gràcies a ustedes por darnos voz. Muchas gracias.
Només faltava. 10 i quasi 20 minuts, anant per feines, per altres qüestions. Ja havíem dit avui, just en iniciar aquesta segona hora de programa, que teníem una jornada, Joana, tranquil·la, amb molt de sol, alguns nígols, però eren quasi anecdòtics o ocasionals.
Sí, Marta, tot i que no s'ha notat per tota aquesta pujada de la temperatura, avui dèiem tindre màximes d'entre 21 i 24 graus i el vent serà fluix de llavoig.
Qui mos pot explicar tots els detalls del temps que tenim per avui i per el temps que ens espera de cara als propers dies és el nostre home del temps, Albert Darder. Bon dia.
Bon dia, companyes.
Bé, tenim com una petita treva, no?, de temps, dia 11 de l'11, Equador, d'aquest mes de novembre, però de moment no han tret ses xiquetes.
Ni farà falta els propers 5 o 6 dies, perquè tindrem un dijous bo que serà massa bo de temperatura, fins i tot. Tindrem un petit estiuet, que és de Sant Martí, el calendari mos ho diu, però les temperatures s'escaparan una miqueta massa per nostre gust.
Ara estava pensant una cosa. Si d'aquí 5 o 6 dies, que després li demanarem ve el fred, que hagi de renovar calefactors... No, que vagi ara, perquè és que després ve de sobte,
sí.
I se col·lapsi, després no n'hi ha, o te trobes que el teu no funciona... Veus? Petit consell a punt, perdó.
Està molt bé aquest consell, perquè moltes vegades no som previsors, i llavors quan comença el fred davant de veres és quan començàvem a tenir problemes. Jo t'anava a dir, Albert, estem com una mica embuats perquè no acaba de fer massa fred. Tenim ganes d'una mica de fresca, la veritat. És vera que a les 6 de matí tens aquella fresqueta, 10 graus de temperatura, però llavors se torna enfilat. Dius que dijous bo serà un dijous bo. Antigament feia sempre una brusca per dijous bo. Però què hem d'esperar per aquest mes de novembre? Serà tot així, tot el mes així, o penses que pot haver canvis?
Haurà canvis. Els models meteorològics mos donen cert moviment. És vera que a partir d'aquí una setmana no se sap molt bé cap on tiraran les coses. Hi ha models que mos diuen que ve fred, d'altres mos diuen que se mantindrà una situació anticiclònica. Fa molt mal dir. El que és segur és que dijous i divendres seran dos dies en temperatures bastant elevades. Fins i tot a la zona de Pollença podríem fregar els 27 o 28 graus.
Crec que teníem un gràfic, no?, que tu havies passat en els nostres companys de realització, que perquè poguéssim veure aquesta corba tan accentuada precisament per aquest dijous bo, en què veiem aquest pic de temperatura tan elevat. Ara mos ho mostraran els companys de realització perquè tu ho pugues comentar, perquè la veritat és que sempre mos passa el mateix. No entenem massa bé el que volen dir aquestes ratxes. Men, compte-mos-ho.
Sí, la línia verma és la temperatura que tocaria per aquesta època a 1.500 metres. En aquesta altura, ara, haurien de tenir 7 a 8 graus i la temperatura que haurà dijous a 1.500 metres serà d'uns 17 graus. És a dir, tindran temperatures 10 graus superiors a les normals. La Marta ja se posa les mans en el cap.
Sí, perquè jo havia tret el nòrdic i sempre passa, no? I a banda que no m'agrada perquè amb aquestes temperatures te confies i després te constipes. Jo ja estic mig constipada i crec que és vera que no ajuda, no? Però bé, en tot cas, després mos queixeran d'esfrat, perquè això va intrínsec a l'ésser humà. De
totes formes, avui de matí a Son Torrella han fet una mínima de 2,5. Per tant, s'ha notat, no?
Clar, les baixes, les mínimes sí que baixen, sí. Les temperatures mínimes baixen, però llavors de dia, clar, tenim una temperatura bastant diferent.
Clar, una diferència entre mínimes i màximes que s'accentua molt aquests dies. Ja estem a novembre, no?, mitjan de novembre, per tant, els vespres ja són frescos. El que passa que de dia encara tenen capacitat per pujar i això fa que l'oscil·lació tèrmica sigui pronunciada i els constipats a sorda del dia.
I les farmàcies a tope.
Tope.
Te sembla bé que fas amb un cop d'ull a les càmeres que tenim repartides arreu de Balears, arreu de l'arxipèlag, per veure una miqueta com estem en aquest moment del dia? Mira, això a Port de Pollença, Mallorca, un sol bastant radiant.
Sí, ai, que guapo la imatge.
Anem a descriure-la per als oients de ràdio, perquè és preciosa.
la mà com una bassa d'oli, les dues badies, la talaia del Cudi en primer terme i la bouga, els quatre estrats de Nígols, i fa molt, molt bon estar, la veritat.
A veure si el temps continua de la mateixa manera o l'estampa és similar en aquest altre indret que compartim amb els oients i espectadors. Mireu el cel de la mà, perquè sembla quasi una aquarel·la el que veiem a la talaia a Eivissa.
Sí, sí, se veu aquí perfectament com tenim una estampa de tranquil·litat. Malgrat que els vents són de llebeig i se reforçaran, encara no se fan notar gaire. Perquè ara estirem aquests propers dies immersos dins una bogasca atlàntica que se diu Clàudia.
Ara t'anava a parlar jo, dona Clàudia.
Ai, no, endavant.
No, t'anava a dir, no, que temporal de pluja i vent a Canàries i també en el nord-oest de la península, la zona de Galícia, aquesta borrasca Clàudia que provoca o provocarà pluja, vent intens i també afectarà, com dèiem, a la península. La EMET anuncia possibles inundacions, caigudes d'arbres i també molta mala mà.
Sí, això serà en el vessant atlàntic peninsular, a Galícia, Astúries, també possiblement al suroet de la península, zones com Huelva, Cádiz, seran les zones afectades en termes de precipitació, pluja i vent. Nosaltres quedarem de fora de la direcció d'aquests meteors i sí que mos aportarà una pujada forta de temperatures perquè mos quedarem a la vessant sud. I aquí podem veure, en el tuit compartit per Miquel Salamanca, se veu perfectament com va entrant la inestabilitat per la península. Aquesta taca taronja són les línies de precipitació que ja han entrat per Galícia, s'han instal·lat en el Cantàbric i esperant nous ruixats que estan entrant ja des de la mà.
Però no ens afecta, Clàudia, a nosaltres. El Manco no, de moment, només el nord-oest de la península. De totes maneres, el món està revolucionat respecte al temps. Ara partim, en aquest cas, cap a Filipines. El tifó Fung Wong ha deixat almenys 8 morts i ha desplaçat a 1,4 milions de persones. Inundacions, evacuacions massives, talls de llum, una època, sobretot aquesta, no? La del mes d'octubre, novembre, per aquesta zona del món molt activa i fa que tifons com aquest arrasin aquesta zona. 1,4 milions d'evacuats és una xifra altíssima.
Increïble. Hem pogut veure imatges les darreres hores aquí, diferents espais de notícies de la casa i se poden veure carreteres xapades, no té ara, xapades per la meitat, cotxes que impactaven contra cases, gent que l'han hagut de treure en el darrer moment, situacions angoixants en què te va sa vida. Ja veiem 8 morts aquí, millor i mig d'evacuats, i la veritat, jo cada vegada que veig això, tot i que són situacions diferents, me recorda molt en el tsunami de Síndic l'any 2004, que en temes d'aigua va ser una cosa bastant similar. No de vent, que el vent va inherent en el tifó, i unes imatges que escarrufen.
Un bon desastre. És vera que hem vist una mica l'estampa que tenim aquí a Balears, l'estampa que tenim aquí a nivell estatal. M'ho hem anat en fora fins a Filipines i ara volem deixar-vos amb una estampa una mica nadalenca, que a tu t'encantarà. Saben que a Seneu t'agrada molt.
No és per aquí, Joana.
No podràs treure el trineu, Albert, però sí que volíem compartir aquestes imatges de Toronto, on han avançat una mica el Nadal, no, amb aquesta estampa tan nadalenca.
Sí, en el nord d'Estats Units i a Canadà estan tenint una onada àrtica, bastant adelantada per les dates, i està deixant ja aquestes estampes. I la veritat que aquí ja és prou descriptiu veure aquestes imatges, que ja sap que ja un ja té ganes de veure això.
A mi me sorprèn en aquests llocs perquè la gent no s'amaga, vull dir, no se tanca a casa, sinó que gaudeix també d'aquesta neu, no?
Probablement nedarien,
no, tu no, saben que tu no t'amagues i que tu la gaudeixes
molt. Ells, amb una temperatura com la que tenim aquí, nedarien. No com sí, nosaltres, clar. No, que esperam el Manco que sigui juny per ficar un peu
s'aigua.
És vera.
Totalment.
Si no t'acostumes en aquest temps, no pots fer vida, i ells tenen aquest temps, malauradament, clar. Fa fred durant l'estiu. Aquí no tenim neu, però tenim un espectacle meravellós. No me recordar-lo perquè ha estat precisament avui, aquesta festa de la llum, aquest 11 de l'11, Joana.
Exacte, aquest esdeveniment que té lloc només dues vegades cada any per veure un impressionant joc lumínic en el qual el sol travessa la gran rosassa, que fa 11,38 metres de diàmetre de la catedral i projecta el seu reflex a la façana oposada, creant una doble rosassa, que ho teniu en imatges, preciós aquest efecte lumínic, i sabeu això, no? Una rosassa de vidre i una altra de llum creant com un buit, no?, que sempre s'ha conegut així, el buit de la seu.
Sempre hi ha algun ensurt, uns nígols que passen factura, que de sobte en el darrer moment...
No s'ha acabat de veure ben rodona.
Sí. No ben però, rodona, però igual. Preciosa igualment. Albert, m'imagino que tu has anat a veure aquest fenomen alguna vegada o és una assignatura pendent?
Ho tenc pendent.
No me diguis.
Ho tenc pendent.
No me diguis.
Perquè m'encantaria veure això.
Tens una oportunitat a l'11 de l'11.
Sí. I dia 2 del 2.
Ai, sí, perdona, avui...
Avui és 11 de l'11.
Dia 2 del 2.
Per la Candelera tenim una altra oportunitat i ara que aixecant del sol i tot això, penseu que l'any que ve, dia 12 d'agost, hi ha un eclipsi total que s'ha mosat de fer de vespre.
Sí, però mos han tornat un poc locos en ses reserves i aquestes coses que han fet, d'hotels... Bé, ja en parlarem un altre dia.
És un pic en sa vida, també, és que és això.
També és veritat? Si serà tan espectacular?
Encara més.
Ah, sí?
Vora una boia negra que s'amaga a l'horitzó.
Quasi apocalíptic, no?
Té que ser, la gent ja pensarà que aquí passarà alguna cosa.
Com els maies, no? Com sí, ho veiem per primera vegada. En tot cas, tindran temps per comentar-lo perquè és de cara l'estiu que ve. Albert Darder, que tinguis una molt bona setmana.
Igualment a vosaltres.
11, 10, i avui, amb les dates i les hores, se nota que aquest dimarts encara mos falta un poc de cafeïna. 10 i 29 minuts, una petita pausa, uns consells. Tornem tot d'una.
Tres ràdios, informació. Torna a la Fira de la Gent Gran.
Un dia dedicat a tu. Un espai per trobar-nos amb amics, compartir aficions i gaudir de tot el que faim plegats.
El diumenge 16 de novembre, Setsalines acull la segona Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Tallers, música, ball, paradetes i molt bon ambient t'esperen per viure una jornada plena d'energia.
Fira de la Gent Gran, diumenge 16 de novembre de 10 a 17 hores a Setsalines. L'organitza el Consell de Mallorca.
Ens veiem a la Fira.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Dimecres encalentirem motors en l'emissió de Xiu Xiu a partir de les 8 del vespre des de l'embalat de la plaça d'Espanya. I dijous, tot s'opira. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials dins les 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
El dia, amb Marta Grau.
Deu i 32 minuts i veniu acompanyant-nos des de primera hora del matí, des de les 9, i si heu escoltat també el nostre model temps, que per cert parlava d'aquest eclipsi total de cara a l'estiu, no volen ser apocalíptics ni molt manco, però la notícia que tenim entre mans és vera que molt optimista no ho és. Però segur que sabem com treure-li profit o el manco veure la part positiva de tot això. Vull parlar d'hipoteques, sí, parlar d'hipoteques és vera que mai és una qüestió positiva per si, però sí que és vera que sembla que tornen a pujar, que tornar o que comprar un habitatge a les nostres illes cada vegada s'encareix. I respecte a les hipoteques, sí que comptem amb xifres de pujades molt rellevants. Joan?
Així és, perquè segons l'Institut Nacional d'Estadística, l'import de les hipoteques per comprar habitatges puja un 70%, ha posat un 70% en una dècada a les Balears. Això són 7 punts més que la mitjana estatal, i si fem una traducció en doblers, per exemple, parlant d'una mitjana de 100.000 euros... inicial, que ha passat a 170.000. Però situen molt. Són dades que coneixíem just ahir, que avui volem analitzar més d'altres qüestions amb el nostre expert immobiliari, en Pedro García Albarco. Pedro, què tal? Benvingut.
Què tal? Bon dia, gràcies.
Són dades que arriben des de l'Institut Nacional d'Estadística, també altres pel que fa als preus de lloguers, que també analitzarem, però d'entrada és una pujada d'un 70% en només 10 anys. Que, com ho valores, això?
Lo valoro negativamente para los que tenemos que pagar hipoteca, obviamente, pero esto es fruto del incremento de los precios de la compra-venta en las Islas Baleares que llevamos sufriendo desde los últimos cuatro años. La hipoteca media hace 3 años y medio, 4, aunque liderábamos ese ratio a nivel nacional, estaba en las Islas Baleares en 850, 900 euros, techo, y estamos hablando de que también liderábamos, en este caso, el ratio de importe de hipoteca por valor euro metro cuadrado medio, que estábamos prácticamente en los 190.000 euros. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que ahora lideramos nuevamente ese ranking. La hipoteca media en nuestra comunidad autónoma son 248.000 euros y la cuota media son 1.250 euros. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta a la cuestión que planteabas. Esto es lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque los precios que había hace 4 años eran unos y en estos 4 años ha habido un incremento de precios de casi el 80%.
I els sous, però, no han acompanyat, perquè ara si parlant d'una mitjana que és això, aquests 1.200, en aquests poc marge d'anys, el sou no ha augmentat de tal manera que pugui compensar-se aquesta pujada, no?
Es que comparativamente hablando, en los últimos 3 años, la subida de los salarios ha sido un 6,5%. Por lo tanto, aquí tenemos nuevamente, como siempre digo, la tormenta perfecta, encarecimiento de lo que es el producto, aparte de la escasez de producto, el incremento en cuanto a precios. Hay un consumo elevado de producto hipotecario, de hecho somos una de las comunidades autónomas que más hipotecas consumimos, quitando obviamente a otras provincias que tienen, a otras comunidades que tienen mayor número de habitantes, ya sea Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía, ¿no? Pero que estamos ahí, por lo tanto se nos ha puesto en una situación compleja y complicada en estos últimos años porque nuestros jóvenes no pueden acceder a la vivienda porque los sueldos son esto, pues entre 1.100, 1.400, hasta incluso muchos de ellos no superan el salario mínimo interprofesional, que recordamos que está en 1.380 euros mes, y automáticamente es que no pueden acceder ni hasta incluso al mercado del alquiler, Joan.
Uh-huh. Ara el que haurien de tenir pietat és els bancs europeus a l'hora de no pujar l'Euribor, que el manco no hagués unes, perquè si damunt tot puja tant, el preu de la hipoteca s'encareix, que el manco pugui seguir estable durant un temps, no?
Sí, no, ahora la verdad que tenemos llevamos unos años con unos tipos de interés a tipo fijo, que es lo que se está firmando. Yo como asesor financiero hace ya más de, yo diría que 10 años que estamos asesorando en ese tipo de producto, el tipo de interés fijo, porque es lo único que sé que voy a empezar a pagar y voy a acabar pagando. En cuanto a la economía de guerrilla que decimos en casa, ¿no? Es decir, gastos ingresos, el tener uno de los gastos más importantes, el pago de hipoteca, controlado mensualmente, que no me va a subir, es muy importante, porque el Euribor, venimos de unos años que ha sido histórico a nivel mundial y no va a volver a ocurrir. Hemos estado negativo muchos años, 5 o 6 años. Ahora tenemos un Euribor que está en torno al 2.13, 2.15, más, obviamente, el variable que te va a poner la entidad bancaria, estamos hablando de un 3-3.10%, cuando un tipo de interés fijo bonificado estamos firmando 2.05, 2.15, 2.20. Por lo tanto, son muy buenas condiciones de crédito, pero ¿qué ocurre? Que no todo el mundo puede acceder a ese crédito, esa es la pena.
Mm-hmm. En tu també, Pedro, avui volíem parlar de la qüestió del lloguer i també de les notícies que llegíem ahir. Aquestes intencions del govern central, dins aquest pla de xoc que va presentar recentment d'habitatge, pel que fa sobretot a la limitació dels preus de lloguer i sobretot com això pot xocar amb algunes comunitats autònomes que ja està passant. Explicam. El govern central vol que també les Balears declarin zones tensionades i posin límit a l'augment dels lloguers. Però, des del govern de Marga Plens, no ho volen fer així, no ho volen fer tal qual determina el govern central. D'entrada, tu com analitzes aquesta mesura de marcar zones tensionades i posar límits al lloguer?
Yo no estoy de acuerdo en esa medida y lo explico y lo razono, con datos además. La primera comunidad autónoma a nivel nacional que lo hizo, que lo implantó, fue Cataluña. Cataluña ha decrecido los precios un 4%, es cierto, pero han retirado de la parrilla del mercado de alquiler de larga duración más de un 25% del producto que ellos tenían. Por lo tanto, comparativamente hablando, retiro más de un 25% de los pisos que había en alquiler de larga duración para beneficiarme de un 4% de bajada de precio de alquiler mensual. Yo creo que la respuesta está clara. ¿Qué deberíamos de promover? Seguridades jurídicas y fiscales para el arrendador, porque obviamente hasta que, he hablado de nuestra comunidad autónoma, hasta que aquí no podamos construir viviendas para uso social, viviendas precio limitado, tanto en alquiler como en compra-venta, estamos en alquiler ahora, y entremos en unos alquileres razonables de 800, 900, lo que voy a decir, 1.000 euros, que ya me parecen cantidades muy importantes por la precariedad de los sueldos que hemos dicho anteriormente, no vamos a poder desarrollar todo esto. Estaremos en manos de los propietarios o grandes tenedores, que en la isla no tenemos muchos, que quieran poner en el mercado viviendas para alquiler larga duración. Porque justamente lo que ha provocado esta medida que se quiere llevar a cabo del Gobierno Central es tener que recurrir al alquiler temporal de habitaciones. Y es hacia donde vamos. Nuestros jóvenes de aquí, los de nuestras islas, ya no pueden optar a alquilar un piso ellos solos. Tienen que hacerlo o bien siendo tres, siendo cuatro, o directamente ir al alquiler habitacional, en este caso el temporal, que está regulado por ley. Recuerdo que entró en vigor el día 1 de julio de 2025, y a partir de ahí, pues es hacia donde vamos. Esto es lo que está ocurriendo cuando se marcan las zonas tensionadas.
Per tant, s'està evolucionant, és a dir, aquest 25% de pisos que retiraven del lloguer habitual, a què s'ha dit que en el mateix? Dius que es transformen com a pisos d'estàncies temporals, per dir-ho d'alguna manera?
Correcto. Como la ley te lo permite, cierto es que hay que cumplir lo que nos dice la ley. Estamos con lo de siempre. Debemos de tener la vivienda registrada para ese uso. Uso distinto al de vivienda habitual, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de lo que pacten las partes. Entra el Código Civil. Y a partir de aquí, si el propietario tiene registrada ese uso para estudiantes, para trabajadores desplazados, para fuerzas de seguridad, fuerzas de orden público, sanidad, sanitarios, todo esto está regulado por la ley temporal. Puedes hacer un contrato de hasta 12 meses, puedes hacerlo también por mes, 3 meses, 6 meses, dependiendo de lo que nos marque. Los estudiantes, que vamos a tener normalmente 10 meses de estudio. Los trabajadores desplazados, ¿cuánto tiempo van a estar en la isla? Depende. Pues ahí acotamos su contrato, y lo que tiene el arrendador es una garantía de devolución de la propiedad. Si no en el mismo estado que la encontró, hay unas fianzas que se dejan, dos en ese caso concretamente, porque eso es distinto al dinero habitual, y el propietario tiene mayor tranquilidad y mayor garantía. ¿Por qué? Porque no pasa pena de que le vayan a destrozar, que entra la ley de vulnerabilidad que nos recoge en el alquiler de larga duración. Por lo tanto, es hacia donde está derivando ese mercado. Y aquí en la isla ya tenemos varios casos de colivings que se están haciendo, construcción para alquiler por habitaciones temporales.
I venda d'habitacions, que és encara pitjor. Bueno, no sé si és pitjor una cosa o una altra, però la, sí. Això sí que és, fa feredat, no?, que habitacions surtin a la venda, sí. Amb un negoci que, a més, el que te fa és intentar compatibilitzar la gent que viu a un mateix pis, com si fos una agència de contactes, no?
Sí, sí, sí.
A més,
sí.
Que tinguin mateixes edats, això, m'imagino que vos vareu quedar dos pam de nas quan vareu tenir, sí, coneixement d'aquesta notícia.
El otro día estaba llevando una formación justamente de lo que tiene que ver con la generación Z, que son los chicos que ahora tienen entre...
Els que més dificultats tindran per accedir a una habitatge.
Correcto, correcto. ¿Sí? Entonces, son los chicos que tienen ahora, chicos, chicas, que tienen ahora entre 15 y 30 años, que son justamente los que van a...
Els que patiran.
Los que van a recibir toda esta tormenta fermenta, toda esta tormenta perfecta que llevo diciendo hace un tiempo, claro. Pues es que el mercado está orientado hacia esto. ¿Por qué? Porque hay mucha inseguridad jurídica para los propietarios y también fiscal, y hasta incluso para la compra. Decíamos, oye, ¿cómo los jóvenes realmente pueden optar? Lo hablamos aquí, Joan, no hace mucho, ¿no? En cuanto a todas las medidas que hay. Pero para mí una de las mejores medidas que se podría hacer, y lo digo sin tapujos, es eliminar el impuesto de transmisión patrimonial. Desde los 40 años hacia abajo, y realmente ahí sí que estaremos ayudando. Porque si no entraríamos en el 0, en el 2, en el 4, en el 8%, hasta 400.000 euros, si no yo, ya luego sube. Realmente eso es una forma de poder ayudar. Si no, nuestros jóvenes tienen que ir derivados al alquiler temporal o justamente, o tienen que recurrir los papás, la mamá, los padrinos que nos ayuden, o si no, es que no se pueden emancipar. Hay un daño colateral, si me permitís. ¿Cuál es? El bajo índice de natalidad. Porque no me estoy emancipando, o me estoy emancipando, las ayudas llegan hasta los 40 años. ¿Cuándo me emancipo? ¿A los 35, 37, 40? Claro, no es lo mismo una relación de pareja en un hogar, que es lo que estamos necesitando, que en una habitación.
Donem-vos un titular de com ha estat aquest tercer trimestre. Segons les dades de registradors de la propietat, el manco percebre que mos enfrontam i a què mos podríem enfrontar. Pedro.
Bueno, veíamos que había signos de agotamiento,
¿sí?,
de estancamiento en lo que tiene que ver con las compras-ventas y lo que se nos dice es que bueno, hay un 2,3% de incremento en este trimestre y un dato que a mí personalmente me ha sorprendido porque estamos ya en parámetros de una cita histórica que fue el año 2007. Estamos ya ahí en cuanto a transacciones de compra-venta en este tercer trimestre. Quedándonos un cuarto trimestre todavía por delante, con una oferta tan limitada como tenemos en nuestras islas. Son datos que sorprenden, ¿no? Y luego seguimos ahí porque hay dos datos, el de registradores y el de notariado general en cuanto al valor euro metro cuadrado. Yo siempre digo que el de portal inmobiliario no es un dato que a nosotros, los agentes de la propia inmobiliario o los analistas, le hagamos mucho caso, ¿eh? Sí al de registradores y al de notariado. Y entre ellos dos hay una diferencia importante. Registradores de España dice 4.065 euros el metro cuadrado, que para comprar un inmueble de 90 metros cuadrados ya te vas a casi 370.000 euros más gasto, ya te vas a 420.000 euros. Esto es lo que tenemos actualmente aquí. Y con esto es que es muy complicado que nuestros jóvenes se puedan emancipar.
És complicat, però al Manco no mos cansarem de donar tota la informació possible, tots els consells de la mà dels nostres experts en immobiliaris, com és Pedro García del Barco, qui sempre mos intenta assessorar i aportar un poc de llum en aquest context tan complex. 10:45, Pedro, moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon dimarts.
Gràcies a ti, gràcies a vosaltres, com
petita
sempre.
Pausa, escoltem uns consells, tenim moltes més coses que contar-vos.
Tres ràdios, memòria. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé amb la parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer de festa?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana a IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometa amb l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
10 i 47 minuts sempre en aquest programa el Manco dedicam una estona, o necessitam, perquè és una necessitat vital, riure, riure i riure, si cal, en la bona companyia, la de Alma Andreu, la Forte.
Si tú aceptas el cambio, aceptas la contradicción, porque lo que a lo mejor antes te parecía bien o era como un principio para ti, a lo mejor si cambias ya no lo es. Entonces, para mí ser humano es ser contradictorio y me parece como no hay nada más exciting para mí que el cambio y que la transformación.
Aquest dissabte aterrarà a l'escenari del Rivoli Aficine dins el marc del festival Fes Jaja amb el seu espectacle Estoy como nunca. L'heu pogut escoltar en Alma Andreu, La Forte. Un espectacle que és Estoy como nunca, en què es demana una dona de 20 anys, una de 30 i una de 40. Encara que semblen acudit, m'imagino que ho és, i ella ens l'explicarà, ja és que les tres estan com no han estat mai, però no per el mateix motiu, cap de les tres. Si en els 20 anys vol menjar-te el món, diu l'humorista, als 30 vols posar-te règim i als 40 és el món qui ja se t'ha menjat a tu. Si creus que el millor encara està per arribar, La Forte és la teva humorista d'aquest salera i ja la podem saludar. La Forte, Alma Andreu, com estàs?
Buenos días, ¿qué tal?
Encantats de saludar-te i m'agrada molt que el teu espectacle se titula Estoy como nunca. Jo ara, amb imatge, ho puc corroborar per als nostres oients de ràdio, jo te veig meravellosa. Estàs amb allò que els joves diuen esteu prime? És a dir, has arribat en aquest moment d'estar com no havies estat mai?
Sí, però no solo por la primera acepción que se puede entender con el título, ¿no? De estoy como nunca de bien. Ojo, que si entramos en detalles hay cositas.
Ai, a mi una dona me diu hay cositas i és obrir-me una porta a un jardí meravellós. Mos pots explicar alguna d'aquestes cositas?
Bueno, pues ya te puedes imaginar ahora mismo que yo entro en la década de los 40, te das cuenta de que, oye, hay cambios, ¿no? De los 20 a los 30 casi no se nota, aunque tú te pones muy intensa, pero de los 20 a los 30 casi no se nota. A los 40 ya empiezas a notar, pues, por ejemplo, yo hago muchos chistes en el teatro, pero hablas sola.
Ho puc corroborar, Alma. Tenc 46 i crec que vaig començar a xerrar tota sola, però ja fa igual 5 o 6 converses, claro. I converses llargues, eh? Jo sí que crec que estic en aquest
ara
punt.
Ara m'ho dono compte que jo ja era vell de petit, perquè jo de petit ja xerrava tot sol. Jo crec que des dels 3-4 anys sempre m'han tingut converses amb mi mateix. Sí. Aquest esperit, aquesta ànima de persona major, sempre l'he tenguda. Clar, d'entrada, aquesta Soy como nunca, històries de dones, sembla que és un espectacle per dones, però supos que també els homes hi haurien d'anar per prendre nota, no? Haurien d'anar amb una llibreta perquè tu mos facis una mica com a de gurú, no sé si espiritual, per mirar d'entendre'ns tots una mica millor.
Pues es verdad que yo estoy como muy contenta y muy orgullosa en ese espacio en el que está creado por la cabeza de una mujer, interpretado por una mujer y dirigido a mujeres. Yo me siento muy a gusto si la platea está llena de mujeres, que me decían también, ostras, Alma, es un poco arriesgado. Y yo decía, pues no, porque somos la mitad de la población mundial. Estoy muy contenta si solo venimos mujeres. Somos un nicho bastante grande. Pero es verdad que los hombres que han venido, algunos arrastrados por su pareja, he de decir, pero se lo han pasado súper bien también.
Clar, tu venies de fer un espectacle que s'ha de Dramèdia, en Irene Junquera i en Amagoya Izaguirre, i ara presentes aquest Estoy mejor que nunca en solitari. Havia arribat el moment de que La Forte volàs tota sola?
Jo, yo creo que sí. La verdad es que estaba ya con ganas porque, bueno, Mujeres la Dramèdia fue una escuela, o sea, fue un training brutal. Todo lo que aprendimos nosotras como artistas, como compañeras, con el resto de la productora, con el equipo, fue impresionante. Y la verdad que tenía ganas de crear algo yo sola, de explicarlo como yo lo quería explicar. Y era mi obsesión, que todo tuviera sentido, que el discurso narrativo tuviera una introducción, nudo y desenlace, y que nada fuera al azar, que eso las controladoras pues somos así, que nos gusta que todo esté medidito.
Clar, perquè ara que estàs tota sola, ja que dius que tot està mesurat així com en el mil·límetre, te permets una mica d'improvisació, ja que no li has de donar peu a ningú, o t'agrada tenir l'espectacle calculat i que la gent rigui on toqui i la gent plori allà on toqui també?
A mí me gusta que sea texto cerrado. Es verdad que hay gente que me aconseja y me dice, jo, igual estaría guay que hicieras algo de stand-up, que interactuases un poco con el público, ¿no? Berto, por ejemplo, San Berto, que para mí es el dios al que yo le rezo, siempre dice que su espectáculo, como no interactúa con el público, que es un espectáculo de viejos. Pues mira, el mío también, porque yo no interactúo mucho con el público, aunque es verdad que cuando tú estás en el escenario reaccionas. O sea, si a una mujer le entra un ataque de tos, pues tú evidentemente reaccionas. Pero luego también pasan cosas, y es que hay muchas veces que tú sobre el papel esperas que haya puntos como de muchas carcajadas y por lo que sea, pues eso no ha funcionado, y en otros momentos en los que tú estás seria dices, ostras, se están descojonando, pues esto funciona, ¿no? Eso lo vas viendo sobre el terreno.
Si me permets un parèntesi, Alma, ara estava mirant la imatge que mos proporciona la teva cam. No sé si és HD, sí, però deies, ara que estic arribant en els 40, t'has posat un filtre, sí, o és que has de confessar a Balears quina és la teva hidratant de vespre perquè la puguem comprar a les totes i poder tenir aquesta pell de porcellana que jo mateix, ara mateix, estic veient a través de Divetres Televisió?
Bueno, mira, yo ahora mismo en la década de los 40 no tengo marido, no tengo hijos, no tengo cactus, pero tengo mucho Botox. Así que lo que tú estás viendo, ay, ahora mismo son cositas que una se ha puesto para ayudar, porque yo estoy muy a favor de que si tú tienes una cosita que no te gusta, pues vas y te la arreglas como si no ves de cerca.
Però molt ben posat, Alma, també s'ha de dir. Molt ben posat, perquè en Xisco ha dit que tenies una cara molt fresca.
La Forte, mira, la Forte acaba de descobrir que és de l'escola Isabel Preisler. Un dels grans consells que va donar ella és no te operes cuando es tarde. I clar, Nalma degué dir, jo abans de fer tard ja aprofitaré, sí, per retocar-me el que jo considero que m'he de retocar, clar.
Jo pensava, Alma, que en Xisco també anava a comentar sobre la teva prestatgeria, perquè com has dit que ets una dona que t'agrada controlar-ho tot i té un ordre, sí, impressionant. No,
a mi m'agrada molt, m'agrada molt aquestes entrevistes perquè poden entrar dins la casa de qualcú, m'apareix fantàstic. Un dia jo vull que les entrevistes se comencin a fer en els banys, perquè a mi els banys de la gent són allò que més m'interessa. Sabrà quin xampú, quina crema, sí, quina esponja diu molt d'una persona.
Un dia, Alma, va confessar a Xisco Nadal que quan el convidaves a una casa i ell deia en algun moment que havia d'anar al bany, trascaves per, sí, veure quin tipus de, bueno, gent utilitzava sa gent, eh?
Home.
Oye, escúchame, Marta, si tenéis tiempo, yo me cojo la cámara ahora mismo y os abro un armario del baño, eh?
No te preocupis, no demanaran tant. Això ho deixarem per la primera vegada que coincidim, perquè puguis tenir temps de tenir bany en ordre. Però, clar, això també és inspiració. Un espectacle com el teu, d'un món, que ara que no sigui stand-up, on parles de dones de diferents edats per les quals tu has passat. Tu també has d'anar pispant tot el dia, conversa en ses amigues, en els banys de ses amigues, que te conta qualcú a sa coda del súper. Tot això per tu deu ser com a matèria primera per poder fer la teva feina.
Totalmente. O sea, el humor se hace, yo creo, observando. Observando, o sea, yo también lo cuento en el teatro, ¿no? Yo he estado pues en una cita, ¿no? Y estar en el ascensor con el susodicho subiendo a mi casa y yo diciendo en mi cabeza de zumber, pensando, menos mal que me ha dado tiempo a barrer las migas que había en el suelo de la cocina. ¿Tú te piensas que eso es normal? Pues no es normal, pero tú te observas y dices, es toda comedia. O sea que sí, desde luego, Xisco, es cuestión de observar la realidad.
Clar, i tu vens del periodisme, i ara te dediques a fer humor, no sé si és com un anunci de lo que passarà, per exemple, a la meva carrera. M'he de començar a reciclar, és a dir, he d'obrir nous portals, per si de cara això de la comunicació no acaba de funcionar. Sempre han de tenir ous a diferents paneres per poder fer feina sempre.
Ojo, pues es verdad que yo estudié arte dramático y periodismo, pero nunca hice información generalista al uso, o sea, no, nunca cubrí ni sucesos, ni política, ni deporte, a mí siempre me iba más al entretenimiento, y es verdad que no entiendo la comunicación sin humor. Es verdad que os estaba escuchando hablar hace un ratito, evidentemente, de la subida, las hipotecas, los pisos, ahí meterle humor acaba siendo complicado, pero casi cualquier cosa permite que nos vayamos hacia el entretenimiento y el espectáculo, sin duda.
I un entreteniento, tu ara ho comentaves, fet per dones, perquè fins ara la cosa era una mica maritxula, jo ho pensava, quan jo era petit, l'únic referent que podia tenir d'humoristes dones eren la Bombi, o si no, hi havia la Beatriz Carvajal, que sorties un, dos, tres. En canvi, ara, sí, jo som capaç de citar, perquè m'agraden més, més humoristes dones, pens en Benar Álvarez, pens en Martita de Grana, pens en Nassari Vivanc, puc pensar en Eva Soriano, en Ses Estirando el Xicle, ara La Forte, que ja formes part del meu imaginari d'humor. Clar, sou moltes dones que a poc ha anat trencant aquest sostre de vidre. No sé si tu aquest sostre de vidre encara el notes massa feixuc, o si anant per bon camí, o si, com posaven a mi ses notes de s'escola a EGB, necessita mejorar.
Pues mira, justamente hace poco me preguntaban, ¿hace falta más mujeres en la comedia? Y yo pensaba, hace falta más mujeres en todas partes, en todas. Entonces, ese techo de cristal que mencionas, evidentemente ahora, jo, has hablado de Nar, de Estirando el Chicle, de Martita, pero pues a lo mejor la generación anterior, esta Yolanda Ramos, esta Silvia Abril, que son maravillosas, a mí me gustan mucho, igual son un poquito más jóvenes, pero Candela Peña, Miren Ibarguren, a mí me hacen reír infinitamente. Entonces, bueno, y si nos vamos más atrás, ¿no? Que estabas mencionando tú. Oye, Chus Lampreabre, Rosy de Palma, bueno, con las
maravillosas,
estaban estupendas y te hacían reír infinitamente. Entonces,
sí, però, per exemple,
és
clar,
qüestió de gustos.
Chus Lampreabre no feia estandar com ho feia vosaltres, no ha fet qualque vegada, però
és
aquesta nova generació de dones que vau fer vostres els teatres. Una que se farà seu als teatres Rívoli serà, en aquest cas, en el Mandreu, La Forte, en què hem pogut conversar una estona. Té, com sempre, un plaer parlar amb dones en sentit de l'humor, com en el cas de La Forte. Que vagi molt bé aquest dissabte. Una abraçada molt forta.
Muchas gracias. Gracias, un besito.
Una abraçada
molt forta, Alma.
Tu,
quin gust,
tu també ets humorista, perquè tu també tens molt de sentit de l'humor, Marta. Jo en tu m'ho pas pipa. És a dir, cada dia balears un bou. És a dir, és una cosa... Se nota, se siente. És a dir, és
I tant
allà.
Que sí. I sobretot riuràs. Bueno, no sé si ho riuries,
no,
tu.
Mira, t'ho prepara. Conta-m'ho. Saps
què
va passar,
no,
pipa?
No, espera, que tenim encara 50 segons. No. I hem de dir-los... Ja sé que els de l'Aranam se ho passen,
no,
pipa.
No, que ja, ara anava a fer sa falca de l'Aranam. Ara anava a dir que això va passar, pipa, vas a saltar dir un cèrvol.
Exacte.
Per
sa
mora. Que cèrvol que tenim aquí, tu ja pensaves, ara jo m'ha fet sa promo
que
i no m'ho
contes
la notícia. Aquest cèrvol, que nosaltres ara parlarem amb el seu veterinari que el va tindre, perquè un cèrvol se va escapar, va anar per centre històric de Samora i va acabar un pàrquing. Tu imagina que ara agafes cotxe i te trobes un cèrvol sense que sigui Nadal.
Perdona, pensava que s'estava equivocant i se volia votar sa notícia de la qual parlarem just ara, a les 11.
I saps qui poden tenir un cèrvol, allò que vulguin, perquè són uns grans professionals, a més de grans amics.
No pots sorprendre.
Se sent de l'ara Anam, que ara mateix, en Rosa, en Pere i na Magdalena m'agafen en relleu.
I nosaltres seguim a la ràdio.